Fórmula Estel, la fórmula musical.
Bon dia, són les 9. Durant unes hores s'ha estat interrompudes les emissions del canal internacional francès TV5 Món en un atac reivindicat per Estat Islàmic. Aquesta cadena pública no ha emès cap contingut per cap dels seus canals i ha estat objecte d'un ciberatac als seus llocs web i als seus comptes a les xarxes socials. Els atacants han difós missatges d'amenaça als militars francesos implicats a la lluita contra l'organització jihadista a l'Iraq i a Síria i n'ha propagat informació personal així com desenes de documents interns de l'administració francesa. Els presumptes hackers jihadistes han advertit als soldats francesos que tenen l'oportunitat de salvar les seves famílies i han reivindicat els atacs de París del gener. En aquest sentit, també han creat un perfil amb la imatge d'un jihadista al costat de les sigles EI i el missatge «Jo sóc Estat Islàmic», en referència a l'eslògan «Jesu i Charlie», popularitzat després de la massacre del setmanari satíric francès. Els hackers firmen el missatge amb el nom de «Cibercalifat». Els responsables de la cadena han indicat que han estat treballant per resoldre l'atac pirata, que reconeixen que és de molta envergadura. TV5 Món, que és una cadena francòfona internacional que arriba a més de 250 milions de cases, a més de 200 països. Això la converteix en la segona xarxa més àmplia de televisió després de la nord-americana MTV. I ahir 11 persones van ser detingudes a Catalunya relacionades amb una cèl·lula jihadista que tenia plans d'atemptar a Catalunya. El conseller d'Interior, Ramon Espadaler, ha assegurat que no hi ha hagut cap risc per a la població perquè s'ha actuat a temps i ha declinat donar detalls d'on volien atemptar perquè el cas està sota secret de sumari. Tot això, l'agència EFE ha citat algunes fonts jurídiques que asseguren que alguns dels detinguts tenien al mòbil imatges d'edificis públics de Barcelona que podrien ser objecte de futurs atacs.
Fórmula Estel. Borja de Maria. A l'hora de comprar poden sorgir dubtes, preguntes o reclamacions. Per això, els dijous a partir de les 9 dins de la Fórmula Estel ens acompanya l'Agència Catalana del Consum a l'hora del consumidor, amb Carla Gràcia. Perquè a l'hora de comprar no quedi res al tinter. L'hora del consumidor, els dijous a partir de les 9 del matí a la Fórmula Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
Al Centre Comercial Sant Eloi, a Andorra, hem modernitzat les nostres instal·lacions. El Centre Comercial Sant Eloi, el de tota la vida, es modernitza. A més d'alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs, llar i benzinera, al nostre supermercat hi trobaràs productes frescos d'alta qualitat. Som representants a Andorra d'Espar i Monoprix. Al Centre Comercial Sant Eloi trobaràs qualitat en el producte, en el servei i en l'atenció personalitzada. Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 30 40.
En Xavi Hernández i la Diputació de Barcelona t'animem a fer esport.
L'esport és molt vàlid per triar el bon camí a la vida. No costa res fer exercici, s'ha de trobar temps. És salut, tant física com mental. Fent esport, sempre hi guanyes. Penja't una medalla.
Segueix-nos a les nostres xarxes socials i a diva.cat.
Diputació de Barcelona.
Bona música, bona oïda, bona ràdio. Fórmula Estel, a Ràdio Estel.
Hay vidas montaña, hay vidas guisante, vidas que caben dentro de un puño, vidas que encierran un mundo, mil mundos. Hay vidas opacas, tristes, oscuras, vidas que brillan como la luna, vidas restan hasta el que las lleva. Grita fuerte, ¿qué esperas de mí? Grítame, ¿qué esperas de mí? Ahora que estás sentada y sin reír, y si es posible coincidir. Grita fuerte, ¿qué esperas de mí? Grítame, ¿qué esperas de mí? Ahora que estoy sentado y sin reír, ¿qué esperas de mí? Hay hombres usados por todos a un tiempo, y hombres que usan a todo su pueblo, tipos que importan hasta las piedras, tipos que a nadie si se va o si se queda. Hay mujeres que llevan el fuego en el alma, mujeres que nunca les prende la llama, personas en serio, personas en broma, pero al fin y al cabo, todos personas. Grita fuerte, ¿qué esperas de mí? Grítame, ¿qué esperas de mí? Ahora que estás sentada y sin reír, y si es posible coincidir. Grita fuerte, ¿qué esperas de mí? Grítame, ¿qué esperas de mí? Ahora que estoy sentado y sin reír, ¿qué esperas de mí? Y aunque el futuro a veces sea un mal trago, duro de imaginar, seguiré aquí sentado, y si es posible, sin reír. Mientras tú gritas, ¿qué esperas de mí? Mientras tú gritas, ¿qué esperas de mí? Sin reír, y si es posible coincidir. Grita fuerte, ¿qué esperas de mí? Grítame, ¿qué esperas de mí? Ahora que estoy sentado y sin reír, ¿qué esperas de mí?
Nou i nou del dia 9 d'abril del 2015. Ja ha arribat la Carla Gràcia del programa Plusvàlua i l'Alfons Conesa, director de l'Agència Catalana del Consum. Últimament hi ha hagut canvis en el Codi de Consum de Catalunya. Anem a descobrir-los a l'Hora del Consumidor de Ràdio Estel.
Fórmula Estel, la fórmula musical.
Fórmula Estel, l'Hora del Consumidor, amb l'Agència Catalana del Consum.
El passat 1 d'abril va entrar en vigor les modificacions introduïdes en la llei del Codi de Consum de Catalunya, modificacions que amplien la protecció a autònoms i microempreses a les seves relacions de consum amb empreses de serveis bàsics, és a dir, com aigua, gas, electricitat o telecomunicacions, i milloren la protecció de les persones consumidores en la contractació de préstecs o crèdits hipotecaris. Per aprofundir en tot plegat, parlem amb el senyor Alfons Conesa, director de l'Agència Catalana del Consum. Senyor Conesa, bon dia.
Molt bon dia.
Amb la companyia de la directora del programa Plusvàlua d'aquesta casa, Carla Gràcia. Bon dia.
Bon dia, Borja, i feliç Pasqua.
Igualment.
Que no ens havíem vist,
igualment,
senyor Conesa, també.
I recordem als nostres oients que, si volen, poden entrar en directe i fer la consulta que desitgin al director de l'Agència Catalana del Consum. El telèfon és el 93-409-2771, 93-409-2771. Senyor Conesa, les modificacions del Codi de Consum, que van entrar en vigor, com diem, el 1 d'abril, són una bona notícia, no només per als consumidors en general, sinó també per als autònoms.
Bé, jo crec que és important, en conjunt, tota la modificació introduïda a la llei del Codi de Consum de Catalunya, la llei 22-2010, que es va aprovar el 18 de desembre pel Parlament de Catalunya i que es va publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el 29. Per diversos aspectes. Primer, hi ha una part que entra en vigor el dia 1 d'abril, 3 mesos després de la seva publicació. Hi ha una altra part molt important, que és la protecció de les persones amb vulnerabilitat econòmica o energètica, que aquesta entrava en vigor immediatament de la seva publicació. Uh-huh. Però parlem del que vostè em preguntava. El tema dels treballadors autònoms i les microempreses. El Codi el que fem és ampliar aquesta protecció, o sigui, que totes les persones autònomes o microempreses estiguin dintre del paraigua de consum per tot allò que fa amb les seves relacions amb els serveis bàsics o de tracte continuat. Què vol dir això? Subministraments, com són electricitat, gas, aigua, telefonia, temes financers, uh-huh. temes d'assegurança, transport...
Uh-huh. Ostres!
Per tant, jo crec que és una millora important, ja que els problemes que podien tenir els autònoms o les microempreses no podien ser tramitats, les seves reclamacions, per l'Agència Catalana de Consum. També hi ha un altre aspecte important dintre d'aquesta modificació, que és la protecció de les persones consumidores en tot allò que fa referència a la contractació de préstecs i crèdits hipotecaris i altres aspectes doncs, que milloren el règim general de protecció de consum. Per tant, jo crec que és un pas endavant en sectors molt sensibles i que, per tant, val la pena doncs, que es coneguin i que les persones consumidores, i en aquest cas, com a persones consumidores, perquè consumidors som tots, els autònoms i les microempreses sàpiguen també que estan protegits pel Codi de Consum de Catalunya.
Senyor Conesa, som molts autònoms i m'hi encloc i tenim moltes microempreses a casa nostra. És una gran millora, és una protecció, una ampliació d'aquesta protecció. Quines són exactament aquestes proteccions amb les que ens podem sentir inclosos?
Bé, nosaltres teníem molt clar, el govern de la Generalitat ja ho va preveure, doncs, precisament en el que va ser el programa de les eleccions de 2012, el fet de la protecció d'autònoms i microempreses. Pensem que els serveis bàsics, que normalment estan oferts per empreses importants i molt potentes, que tenen uns equips jurídics importants, davant d'un problema que tingui un autònom o una microempresa, ja sigui doncs, dels seus telèfons mòbils, de les persones, dels operaris que té, o un problema doncs, amb una companyia elèctrica o financera, està completament desvalgut, perquè no té la capacitat de poder, doncs, tractar d'una forma de tu a tu el problema que se li presenta. I l'única via que tenia, que era la via judicial. Uh-huh. O sigui, bufet d'advocats, els costos que això representen, les tasses judicials...
Les incerteses.
Incerteses. Uh-huh. I en aquest moment, a partir, doncs, de la modificació del codi, l'agència pot resoldre, o intentar resoldre, els problemes o els litigis que tinguin aquests autònoms o microempreses per vies extrajudicials, com són la mediació i l'arbitratge, que són dos línies voluntàries i gratuïtes, amb la qual és un pas endavant per solucionar molts i molts d'aquests problemes.
A més, són vies molt més ràpides.
Sí, sí, molt més ràpides i a la vegada gratuïtes. Pensem que, esclar, fins ara, doncs, els autònoms microempreses no tenien la consideració de persona consumidora, sinó que purament era una empresa i, per tant, la seva activitat es cenyia dintre d'una activitat econòmica. Però a partir d'ara, doncs, aquesta via serà possible i jo crec que som pioners en oferir, doncs, aquest suport a aquestes persones que, ja dic, en el fons són i tenen les capacitats de qualsevol persona consumidora perquè no tenen un suport ni econòmic, ni jurídic, ni d'entorn estructural per poder fer front a vegades amb els conflictes que presenten amb aquestes grans companyies.
Passant dos minuts d'un quart de 10 del matí, senyor Conesa, m'agradaria preguntar-li quin procediment ha de seguir un autònom o una microempresa quan es troben problemes amb empreses de serveis bàsics.
Bé, exactament, ha de seguir el mateix que està previst ja d'antuvi en el Codi de Consum. Què ha de fer? Doncs, davant d'un conflicte, fulls oficials de queix, reclamació i denúncia, i fer la reclamació directa en la pròpia companyia que li ha donat el servei o li ha fet el subministrament. La companyia li ha de contestar, tal com diu el codi, en un mes, i si en un mes no li contesta o la contesta no és satisfactòria, ell pot dirigir-se amb el comprovant de que ha fet la reclamació a la companyia a qualsevol oficina de consum, la que tingui més propera, la local o l'Agència Catalana de Consum, per tramitar la reclamació que automàticament s'intentarà resoldre, ja sigui per via mediació primer, i si no per via arbitral, i pensant que per l'autònom o per la microempresa és un procediment voluntari i gratis, però també és voluntari i gratis per la companyia reclamada.
Senyor Conesa, com deia l'Agència Catalana de Consum, sempre pionera amb ampliació, amb sent visionària, com podem anar una mica més enllà i ajudar una mica més els consumidors. Entre d'altres temes, aquest any es van posar i van treballar molt el tema de la pobresa energètica. Aquest nou Codi de Consum també incorpora algunes mesures de protecció en aquest sentit.
I tant, i tant. I a més, això, tal com he dit al principi, va entrar en vigor des de la publicació. Deia, és un tema que és molt important, pioners. Jo crec que procurem ser-ho en base de tenir per davant de tot i com a objectiu principal i com a missió la defensa de les persones. El que passa que no tothom ho entén així. I amb el tema de la pobresa energètica, doncs ja vam fer un decret el 2013, que va ser recorregut pel govern de l'Estat, que va ser suspès pel Tribunal Constitucional, i ara, doncs, hem introduït, derogant aquell decret, doncs, unes modificacions en el Codi que protegeixen i amplien tot el que havíem fet. De què es tracta? Doncs es tracta de que unes persones que tinguin un problema econòmic i que no puguin fer front, doncs, en el pagament de les factures de la llum, del gas o de l'electricitat, en el moment en què rebin l'avís de tall, en 15 dies puguin presentar, o per un cantó, la certificació que poden demanar en els serveis socials bàsics del seu ajuntament, la certificació de vulnerabilitat econòmica o energètica, o la sol·licitud completament sellada d'aquesta certificació. Només presentant o la sol·licitud o la certificació, la companyia suspendrà el tall de subministrament. I aquestes persones estaran protegides durant, doncs, tot el període crític. El període crític que, tal com diu, doncs, la llei, són 6 mesos, però que és ampliable a 6 mesos més. Llavors, haurien de renovar aquesta certificació. Per tant, jo crec que una vegada presentat, i si és la sol·licitud, tenen 2 mesos per poder presentar la certificació, queda protegit tot aquest grup de persones amb vulnerabilitat i que, per tant, necessiten una protecció del govern de la Generalitat.
Això és la clau, no? Saber quines persones estan incloses dins d'aquests criteris de vulnerabilitat.
Sí, perquè dintre dels criteris de vulnerabilitat hi ha el tema de les condicions econòmiques. Per tant, les famílies, per un cantó, han de, per entrar dintre d'aquesta protecció, han de tenir uns ingressos que no superin una vegada i mitja l'indicador de la renda de suficiència. Però aquesta xifra té variacions, pot augmentar. Pot augmentar amb un 30% per cada membre a partir del tercer de la unitat familiar. Però també, si la unitat familiar té persones amb discapacitat, pot tenir un augment d'un 10% si és una discapacitat moderada, d'un 20% si és una discapacitat severa i un 30% més si és una discapacitat de gran dependència. També tenen, doncs, 10% si hi ha persones majors de 65 anys. Per tant, tot això fa l'aspecte dels ingressos de la unitat familiar amb el o sigui, per sota dels quals ja entren dintre d'aquesta protecció. També han d'acreditar, lògicament, amb una declaració doncs, responsable, que s'ha fet tot el possible per reduir el subministrament innecessari. I també han d'acreditar que les tarifes contractades són aquelles en els sectors a on existeixen, que són modalitats de tarifes socials.
D'acord. Estàvem parlant de les mesures de protecció per a les persones en situació de pobresa energètica que incorpora el Codi de Consum. Quines altres mesures, senyor Conesa, per millorar aquesta protecció dels consumidors hi ha en el que fa als serveis bàsics?
Bé, hi ha diversos aspectes importants. També, per exemple, totes, i relacionada també amb els temes de serveis bàsics, subministraments, d'aigua, gas, electricitat, telèfon i tal, han de posar a les factures el número del telèfon gratuït per atendre totes les incidències i totes les reclamacions que hi puguin tenir els usuaris. També hi ha un altre aspecte important per afavorir i alleugerir les reclamacions de les companyies de serveis bàsics. Pensem que les companyies de serveis bàsics, especialment les de telefonia, tenen un número de reclamacions molt, molt alt. O sigui, a l'agència entren solament amb telefonia entre 8 i 10.000 reclamacions a l'any. Aleshores, en aquí s'estableix, que entra en vigor també el dia 1 d'abril, una taxa d'inspecció a totes aquelles companyies de serveis bàsics que tinguin més de 100 reclamacions l'any. O sigui, a partir de la 101, l'agència farà una inspecció de totes aquestes 101 i de totes aquelles que vinguin durant l'any. Per una raó, perquè hi pot haver-hi dos aspectes que incrementin aquest volum de reclamacions. O que no hi hagi una bona atenció al consumidor, que hi hagi disfuncions, i, per tant, aquí l'agència, analitzant, ho detecta, doncs tractarà amb les companyies de buscar-hi solució perquè donguin una major efectivitat a la seva atenció als consumidors i, per tant, arribin menys reclamacions, amb la qual recarregaran menys a l'administració, que, en el fons, ho paguem entre tots els ciutadans amb els nostres impostos.
És un tema de responsabilitat.
Tant responsabilitat. Però, per l'altre, pot ser també que es detecti que el motiu sigui, doncs, potser un incompliment amb la normativa. Si és un incompliment, doncs, s'obrirà l'expedient corresponent per corregir-ho pel bé de l'interès general. Per tant, creiem que és un tema important per reduir i per millorar aquestes relacions entre el consumidor i les grans companyies.
Amb la crisi que hem viscut, senyor Conesa, l'Agència Catalana del Consum, si ha tingut un paper fonamental, ha estat amb el tema dels crèdits i els préstecs hipotecaris, de tot el tema de Caixa, de Caixa Catalunya, no? I les solucions que han pogut donar a tants i tants consumidors. En aquest cas, ara mateix amb la millora del Codi de Consum, també es millora aquesta protecció?
Sí, sí. Si bé el tema doncs, de tot el que ha representat les prestacions preferents, el deute subordinat, per el tema de la venda de productes de risc, productes híbrids, en els consumidors, hi ha un tema que en els últims anys, i degut a la bombolla immobiliària, doncs, ha preocupat molt, i ha sigut tema, doncs, inclús, de greus problemes dintre de la societat, que és el tema doncs, de les persones amb crèdits hipotecaris que s'han vist i amb impossibilitat de pagar i, per tant, desnonaments. Aleshores, aquí el que pretén el Codi de Consum és protegir a aquelles persones que volen fer una contractació d'un crèdit. Per tant, què fem? Doncs regular el contingut mínim que hi ha d'haver-hi a la publicitat dels préstecs i crèdits hipotecaris, incrementar les obligacions de transparència en relació als preus, que han d'incloure no només el preu real, tot el que s'ha de pagar al final doncs, del crèdit amb els interessos, també s'han d'incloure les comissions i també la repercussió d'aquestes despeses de cara al consumidor amb altres serveis que ha de contractar que siguin, diguem-ne, obligatoris, però d'altres que no són obligatoris, però que a vegades pot ser que també els colin i que els hagin de pagar. Altre aspecte important és la necessitat d'advertir d'una forma fefaent de dues coses. De que aquell contracte és un contracte viu, que els interessos poden variar, i que, per l'altre, les repercussions d'un incompliment dels compromisos derivats d'aquest contracte. Que, si en un moment determinat no es pot complir, no s'acaba, doncs, amb el valor del bé immoble, sinó que aquest bé immoble, si no es pot pagar, pot arribar un moment en què vagi a subhasta, segons el Codi Civil, vagi a subhasta, que aquesta subhasta cobreixi una part doncs, del deute, però que hi ha un resta important que es ve incrementat per els interessos de demora, per les taxes judicials, per tot el tema de costes corresponents,